Skidmore és una població petita d'Alabama, als Estats Units, però aquell dijous a la nit acaparava tota l'atenció. Els fets, però, estaven passant gairebé en la intimitat. Kenneth Smith seria la primera persona a ser executada amb gas nitrogen. Amb el pres a la mateixa sala només hi havia 4 persones, 3 treballadors de l'Estat i el reverend Jeff Hood. Era el conseller espiritual de Kenneth Smith i el va acompanyar fins a l'últim moment. Avui l'hem entrevistat al Catalunya Nit.
Oh, man, it was disturbing, to say the least.
De seguida podreu escoltar l'entrevista sencera a un home que ja ha acompanyat a 6 condemnats, als quals se'ls ha aplicat la pena de mort. La presó en alguns països s'entén com un espai intermedi, una zona de càstig més o menys llarga, amb vistes a la reinserció social. En altres, és l'estació final. Avui, Amnistia Internacional ha publicat el seu informe sobre la pena de mort al món. Les dades del 2023 són les més altes en anys. 1.153 persones executades. I aquestes dades no inclouen les de països com la Xina, que encapçalaria el rànquing, però manté la informació en secret.
Catalunya Nit.
La pena més alta aquí, aplicable, és la de presó permanent revisable. És la que s'ha imposat a la dona acusada de matar la seva filla a Sant Joan d'Espí per fer el màxim de mal al pare. Explicarem com funciona aquesta pena que es va introduir el 2015 a Espanya i també quantes vegades s'ha aplicat fins ara. Corrany de la renda és bo revisar-lo sempre. Aquest any, però, s'ha de fer amb especial cura. En Rafael Ribot ens explicarà un frau relacionat amb la suplantació de la identitat. Aquesta tarda, Maria Jaume ha inaugurat el Primavera Sound i després han arribat elles.
Para que salven el mundo.
¿Cómo tienen que salvarlo?
Cantando. Bailando. En el Primavera.
Querido creyente, querido servidor.
La banda sonora de la sèrie La Messias ha saltat de la ficció al Fòrum de Barcelona, però qui té el seguici més imponent avui dia és ella. Així ha començat Taylor Swift el concert al Santiago Bernabéu. Connectarem amb Madrid per saber com estan en el concert de la cantant que està batent tots els rècords. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Les execucions han augmentat més d'un 30% arreu del món i ja arriben a la xifra més alta en gairebé un decenni, 1.153 persones han mort per aquesta via. Així es desprèn de l'últim informe d'Amnistia Internacional sobre l'aplicació de la pena de mort. Segons l'ONG, l'Iran ha gairebé doblat les execucions des del 2015, 853. Si bé el país que encapçala el rànquing és la Xina, tot i que la Xina no fa públiques les seves xifres. Xavier Vilà.
Cal destacar de l'estudi, però, el cas dels Estats Units, on hi ha hagut un increment petit de només 6 casos respecte de l'any 2022. Si bé, Manel, el que crida l'atenció és el nou mètode d'execució que hi utilitzen, l'asfíxia per nitrogen, considerat extremadament cruel. El mes de gener passat, l'estat d'Alabama va executar Kenneth Eugene Smith amb aquest mètode, quan se'l va forçar a inhalar nitrogen fins a quedar-se sense oxigen. Les Nacions Unides han qualificat aquesta pràctica com a cruel i una forma de tortura, i n'ha demanat l'abolició. Per ara, aquest mètode és legal en 3 estats nord-americans: Alabama, Oklahoma i Mississippi.
Doncs ara podrem parlar amb la persona que va acompanyar aquesta primera víctima d'asfíxia per nitrogen fins al final, fins a la sala d'execució. Només hi havia quatre persones a dintre la sala, tres eren treballadors estatals i l'altre, el reverend Jeff Hood, a qui ja saludem ara. Bona nit. La meva primera pregunta, vostè va estar present a l'execució de Kenneth Smith amb el nou sistema del nitrogen. Com va viure aquell moment?
Oh, man, it was disturbing.
Oh, senyor, va ser pertorbador, per dir-ho suaument. Realment va ser una atrocitat. Vaig escriure al Tribunal Internacional de Justícia per perseguir els responsables per delictes contra la humanitat, perquè tot plegat anava molt més enllà del que jo podia imaginar. A la persona la van lligar també pel cap, estava lligada i llavors li van posar el nitrogen. I ràpidament va començar a convulsionar. No es comportava com una persona normal. Estava fent tot el que podia per salvar la vida. Ràpidament la saliva, els vòmits, tot es barrejava i tot es va començar a condensar. Va ser així com reaccionava contra la mascareta i va ser dur de veure-ho, la veritat. Va continuar durant molt de temps, va durar molta estona. Ens van dir que això duraria uns 10 segons aproximadament abans de morir. Però tot plegat va ser molt més llarg. Va ser molt més llarg d'aquests 10 segons. Va durar entre 8 i 10 minuts convulsionant. Això no es pot comparar a res. Va ser com veure el seu cos i, a més, totes les seves parts movent-se a la vegada. Cada vena, cada extremitat, cada múscul es movien alhora. L'estat d'Alabama ens va dir que aquesta execució s'havia fet seguint tots els plans establerts.
A textbook execution and everything went according to plan.
Quan la gent pensa en els Estats Units, pensa en un país líder en drets humans, però això no és així. Els règims més cruels i abusadors del món sempre diuen que res no surt fora del normal, que tot va bé. I quan en tots aquests llocs fan el mateix que ha fet l'estat d'Alabama, és precisament això el que diuen, que tot és normal.
And so like the despots and the genocidal regimes all over the world, I mean that's exactly what Alabama did. They simply said everything went just fine. And the sad thing is I think a lot of people in the state of Alabama believed them when they said that.
Realment el que explica posa els pèls de punta. Vostè descriuria aquest mètode com a tortura?
No hi ha cap dubte que això és una tortura, un delicte contra la humanitat. No hi ha cap dubte que això va ser un experiment i que va anar molt malament.
Sap vostè, reverend Jeff Hood, si després d'aquesta experiència estan reconsiderant l'ús del nitrogen o volen continuar endavant amb aquesta tècnica?
Estan intentant tornar a utilitzar aquest sistema i estan intentant-ho de totes les maneres. Però jo faré tot el que pugui per continuar explicant el que vaig veure i perquè hi hagi el màxim diàleg i conversa perquè això no es pugui continuar fent. Dissortadament estan intentant tornar-ho a fer i no em sorprendria que ho tornessin a fer.
Vostè, li volia preguntar si vostè diria que la població d'Alabama, la ciutadania, s'hi dona suport a aquest mètode.
Crec que en general no els importa la situació perquè el discurs oficial està centrat en que aquestes persones són presos que han comès atrocitats. I els seus drets no importen. Quan parlem de drets humans, crec que tothom aquí els encanta dir que hi donen suport, però no entenen que aquests drets són per a tothom i que no només s'apliquen a alguns humans.
Did they support that method? They are still supporting that?
I think they're ambivalent. I don't think they care.
De manera que no crec que la majoria dels habitants d'Alabama cregui en els drets humans. Per què segueixen aquest discurs? Un discurs on el centre són els presoners i tot allò que han comès abans, que es descriuen com autèntiques atrocitats.
The United States loves to talk about how much they support human rights, but they don't understand that human rights are for all humans. They don't just apply to some.
Els drets humans, aquí als Estats Units, es diu que són per a tots els humans, però en moltes ocasions només són per a algunes d'aquestes persones.
Vostè coneixia personalment Kenneth Smith. Quina relació tenien?
Yeah, we were very close, and we...
Sí, teníem una relació molt propera, molt estreta. Cap al final del procés, en els últims 3 o 6 mesos d'aquesta etapa, amb aquestes persones la meva feina és fer d'amic seu. Fer del seu millor amic, perquè jo hi podré ser allà quan ells morin. És una feina molt estranya i molt difícil, però sí, tinc una relació molt estreta amb ells.
A quantes execucions ha assistit vostè fins ara, Reverend Hood?
There's been 6 so far.
Sí, fins ara són 6, i en menys de 2 setmanes en tindré una altra, la del pres David Hosier, a Missouri, i ja serà la 7a.
Aquesta qüestió de la pena de mort depèn de cada estat als Estats Units, però no sé si veu una manera diferent de tractar la qüestió en general entre el Partit Demòcrata i el Republicà ara que vindran les eleccions.
Bé, crec que hi ha més demòcrates en contra de la pena de mort que republicans. Però també veiem un augment del nombre de republicans que s'hi oposen ara. Els republicans comencen a veure que el govern tot és massa car i que consumeix massa energies.
That it's too expensive. It's too much time, it's too expensive, it's too big a government. I think we're seeing some changes as far as
estem veient alguns canvis, però haig d'afegir que estic decebut amb el president Biden perquè va dir que lideraria el camí per aturar les execucions als Estats Units i no ha fet res. Crec que Joe Biden abusa tant dels drets humans com Donald Trump. Tot el sistema està muntat per oprimir i marginar la gent, i això ho veiem en la pena de mort, en els abusos i la impunitat amb què s'actua, dient que som líders en drets humans, però llavors passa això, que això no és veritat.
We're the leading human rights country on earth, and it's just not true.
Reverend Jeff Hood, moltíssimes gràcies per compartir les seves experiències amb nosaltres al Catalunya Nit.
Thank you very much.
D'aquí un minut arribarem a 11:15 de la nit. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable la dona de Sant Joan d'Espí que va matar la seva filla de 4 anys per perjudicar la seva exparella. La sentència considera provat que l'acusada va voler fer mal la seva exparella no només matant la filla, sinó també fent-la sentir culpable de la seva mort. Oriol Pujador.
Sí, perquè, a més, la mare d'aquesta nena assassinada es va intentar suïcidar ingerint fins a 90 pastilles, tot i que no ho va aconseguir. I la van poder reanimar. La sentència recull que la dona va matar la filla en un assassinat premeditat mesos abans i executat amb crueltat, diu, i molta fredor. El text també imposa una indemnització de 250.000 euros per al pare de la menor i de 75.000 euros per cadascun dels avis paterns. A més, un ordre d'allunyament de 10 anys respecte a la seva exparella. La sentència, però, encara no és ferma i, per tant, es pot recórrer.
Hem començat l'informatiu parlant de la pena de mort al món. La presó permanent revisable és la més alta que es pot imposar aquí. És un recurs relativament nou en el Codi Penal. Es va introduir l'any 2015 i des d'aleshores s'han dictat una cinquantena de condemnes a tot Espanya.
Sí, és la pena màxima, tot i que el Consell General del Poder Judicial no té un registre específic. Fonts judicials han confirmat que s'han dictat fins a 54 penes de presó permanent revisable en aquests 9 anys, tot i que en 4 casos el Suprem les ha revocat. Per tant, estaríem al voltant d'aquesta cinquantena. La llista de supòsits per aplicar aquesta condemna és tancada. Només es pot dictar en casos de víctimes menors de 16 anys, quan l'assassinat d'una persona s'ha produït després d'una violació, en casos d'assassinats múltiples, en casos de morts per terrorisme o d'organització criminal, crims de guerra o lesa humanitat, i també homicidi contra la corona o un cap d'estat estranger en territori espanyol. Perquè se suspengui aquesta pena de presó permanent revisable, el Codi Penal també estableix 3 condicions. D'una banda, que el condemnat compleixi 25 anys íntegres de pena, que es trobi en aquell moment, passats els 25 anys, en tercer grau i que obtingui un informe de pronòstic favorable de la reinserció que hagi validat un tribunal. La primera condemna d'aquest tipus va ser l'any 2017, 2 anys després que s'aprovés aquesta reforma del Codi Penal. Va ser contra un home de Pontevedra que va matar les seves 2 filles. L'última és la que hem conegut avui.
Per tant, encara no hi ha ningú que hagi fet tota la condemna, perquè és una pena relativament nova. Moltíssimes gràcies, Oriol.
Fins ara.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El cas que afecta la parella de Pedro Sánchez centra la crònica política avui, crònica amb regust judicial també, perquè, de fet, l'Audiència Provincial de Madrid ha avalat la investigació que està fent un jutjat de la capital madrilenya contra Begoña Gómez i dona via lliure al magistrat instructor perquè continuï indagant-hi. Àlex Giral Robert, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Resumidament, què és el que ha dit l'Audiència Provincial?
Doncs que la investigació contra la dona de Sánchez està justificada i per això ha denegat la petició de la Fiscalia d'arxivar-la. El tribunal, això sí, reconeix que la denúncia de Manos Limpias té conjectures i demana al magistrat Juan Carlos Peinado que se centri en les cartes de recomanació que Gómez va firmar a favor d'un empresari que es va acabar emportant concursos públics. Diu que hi ha dades objectives i l'aparença d'un suposat delicte. Des de la Moncloa, Félix Bolaños, ministre de Justícia, ha criticat que l'Audiència Provincial hagi obviat les investigacions, diu, de la Guàrdia Civil.
L'Audiència Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias.
Abans de tot això, però, avui Àlex, Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja se les havien tingut al Congrés per aquest tema. No sé si s'han dit res de nou, han seguit amb la batalla dels últims dies.
Sí, jo et diria que una mica és el de sempre, però molt pujat de tot, això sí. El líder dels populars ha acusat el president espanyol d'estar mentint de fa setmanes i Sánchez, sense donar explicacions del cas, ha contraatacat acusant Feijóo de seguir amb el joc brut.
Usted lo sabía todo y lo tapó. Señoría, mintió.
Sí, yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo.
Malgrat tot, els populars mantenen la intenció de no citar a declarar Sánchez de la Comissió del Senat fins passades les europees.
Moltes gràcies, Àlex.
A tu, bona nit.
Entrem en terreny de campanya electoral per les europees. En la vigília de l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia, Esquerra Republicana ha desembarcat aquest vespre a Madrid en un acte de campanya en què també hi han participat el BNG i Bildu. Els republicans han reivindicat l'amnistia com una victòria pròpia a Madrid. Paula Brujats.
I Esquerra ha aprofitat la cita a Madrid per pescar vots de la polèmica presidenta madrilenya.
Estos madrileños que están hartos de las políticas de extrema derecha de la señora Ayuso. Ahora Repúblicas es su mejor opción.
Crides al vot a banda, l'acte l'ha monopolitzat l'amnistia i la seva aprovació demà al Congrés. Tant el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, com la cap de llista, Diana Riba, han reivindicat la llei com un triomf dels republicans davant del PSOE i Junts.
Nadie como nosotros consigue que el régimen se mueva. Nadie como nosotros consigue éxitos como aprobar una ley de amnistía.
Es una victoria de una estrategia dissenyada, pensada i executada per Esquerra Republicana.
Al costat dels socis de coalició europea, Bildu, el BNG i ara més, els republicans han advertit que ara la pròxima fita és el referèndum.
I de Madrid a Eslovènia, Junts ha fet campanya per a les europees del 9 de juny al País Bàltic per reforçar aliances en favor de la independència de Catalunya. Un cop aprovada demà la llei d'amnistia, Junts es planteja com a prioritat la negociació del referèndum. Martí Ferrero.
El cap de llista, Toni Comín, assegura que tancada l'etapa repressiva, l'objectiu ha de ser desmuntar l'argument de la il·legalitat d'un referèndum d'autodeterminació i fer-ho entendre al cor de les institucions europees.
Volem explicar a les institucions europees, a l'opinió pública europea, que hi ha vies perfectament constitucionals, perfectament compatibles amb el dret europeu, perfectament compatibles amb el dret internacional, per fer un referèndum d'independència de Catalunya.
El candidat ha aprofitat una visita a Ljubljana per posar de manifest que la classe política eslovena està al costat del procés independentista català i que aquest suport aplega tot l'arc ideològic, des del centre-dreta fins als socialdemòcrates, passant pels liberals. Junts també va a Europa, ha conclòs, per teixir nous aliats de la causa de la independència.
Per la seva part, el PSC ha acusat la dreta i l'extrema dreta de desviar l'atenció d'aquesta campanya amb temes com el rebuig a l'amnistia i el cas que esquitxa Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Terrassa, Núria Oriol, bona nit.
Hola, bona nit. El PSC acusa el PP a l'extrema dreta de faltar respecte a la ciutadania, forçant missatges durant tota aquesta setmana més enllà dels europeus per empastifar, asseguren els socialistes. Salvador Illa no entén com han volgut posar reiteradament el seu rebuig a l'amnistia, per exemple, al centre de la seva campanya.
Ara toca parlar d'Europa. I veig, a la conversa pública d'algunes formacions polítiques, que no parlen d'Europa. Parlen de l'amnistia, parlen de la vida personal, de familiars, de president del govern, en lloc de parlar d'Europa. I això és una falta de respecte als ciutadans.
El candidat del PSC, Javi López, reclama concentrar el vot en els socialistes per frenar el poder d'aquestes forces i insisteix que són el vot útil en aquestes eleccions.
Mentrestant, Podem ha tret pit de defensar la fi de la repressió molt abans que els socialistes s'avinguessin a aprovar l'amnistia. N'ha parlat Pablo Iglesias des de Barcelona.
Que Podemos fue a la cárcel a ver a los presos políticos. Que Podemos llamó presos políticos a los presos políticos. Que Podemos llamó exiliados a los exiliados. Que Podemos, no queriendo la independencia, dijo derecho a decidir que dejen votar a los catalanes y a las catalanas.
Ignacio Garriga, que tanca la llista de Vox a les europees, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio i ha aplaudit que el líder de la formació d'extrema dreta, Santiago Abascal, es reunís amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Garriga s'ha mostrat convençut que el reconeixement de l'estat palestí és una maniobra de Pedro Sánchez per tapar el cas de la seva dona, Begoña Gómez.
La reunió del nostre president de Vox va ser en primer lloc per deixar molt clar que Pedro Sánchez no parla i no representa a Espanya, que clarament aquelles declaracions era única i exclusivament per tapar els innombrables casos de corrupció que s'estan destapant en els últims dies, que envolten el president del govern, i clarament era una maniobra política per desviar el focus mediàtic.
Aquests dies, cada nit, ens plantegem una pregunta per acostar unes eleccions que poden semblar molt distants, aquestes europees, al nostre dia a dia. Avui l'interrogant té a veure amb les nostres dades personals.
Quina relació té la Unió Europea amb...
les teves dades personals.
La protecció de les nostres dades també la regula la Unió Europea. La normativa és del 2018 i és on queda establert, per exemple, quin tipus de cookies són les que nosaltres, els usuaris, podem triar quan naveguem per una pàgina web. Ara bé, per l'advocat expert en dret digital, Eloi Font, tot el procediment de triatge de galetes i acceptació de termes i condicions és molt espès. Caldria fer-lo més entenedor per tal que estiguem més protegits.
El que està comprovat és que els usuaris no es llegeixen els termes i condicions, les polítiques, no? Però al final són textos llargs, farragosos, que l'usuari mig no té ni curiositat. Per tant, hauríem de trobar fórmules que ho facin tot això molt més entendible, molt més digerible, i que, però que a la vegada, no, ens protegeixi.
Els legisladors europeus han estat molt protectors amb les dades de la població i per això es demana el consentiment a l'usuari perquè pugui decidir, en bona mesura, el grau de protecció de les seves dades personals. Ara bé, ha quedat clar que el mètode no ha funcionat, ja que majoritàriament acceptem les cookies o els termes i condicions sense més. Això ha servit a les empreses per fer el que s'anomena perfils, és a dir, patrons de conducta, gustos, aficions, que s'extreuen a partir de les nostres visites. I d'això també se'ns ha d'informar.
El problema és que la normativa també demana que s'informi bé de com es fan aquests perfilats, de la importància d'aquests perfilats i quins són els criteris que s'han utilitzat, i això a dia d'avui s'incompleix moltíssim.
La Unió Europea considera que la protecció de dades és un dret fonamental recollit a la Carta Fundacional de la Unió i per això hi dedica especial atenció i molta legislació.
Catalunya nit.
A menys de 24 hores perquè l'amnistia quedi aprovada al Congrés, el Tribunal de Comptes ha anunciat avui que la causa del procés queda vista per a sentència. Cèlia Forment.
Entregades les conclusions de totes les parts, ara és el Tribunal qui ha de decidir en breu si imposa sancions econòmiques a la trentena d'acusats, entre els quals hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i altres exalts càrrecs de la Generalitat. La Fiscalia demana 3,1 milions d'euros pel desviament de fons per al referèndum de l'1 d'octubre i la promoció del procés a l'estranger. Xifra que Societat Civil Catalana, Acusació Popular a la causa, enfila els 5,3 milions. Tot i això, el cas quedarà no res perquè en principi estarà emparat en la llei d'amnistia.
L'independentisme explora un acord per retenir la presidència del Parlament i la majoria a la mesa de la cambra. Aquests moviments han provocat la reacció en contra del guanyador de les eleccions del PSC, Maria Fernández Noguera.
Els contactes entre partits s'intensifiquen a l'ombra de la campanya per les europees del 9 de juny. L'endemà, el dia 10, s'ha de constituir el nou Parlament i els grups independentistes, Junts, Esquerra i la CUP, exploren pactes per mantenir el control polític de la mesa de la cambra. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la diputada anticapitalista Laia Estrada.
Estem explorant la possibilitat d'aconseguir una mesa antirepressiva en el sentit doncs, de garantir una mesa al servei de la poca sobirania que queda al Parlament. Necessitem, per tant, una mesa que defensi els drets dels diputats i diputades i, sobretot, que garanteixi que es pugui parlar absolutament de tot.
Fons d'Esquerra comparteixen aquest plantejament de la CUP i des de Junts també hi estan treballant fins al punt que, amb la presidència del Parlament en joc, es mostren disposats a fer sessions als republicans perquè les negociacions prosperin. En el benentès que els republicans deixen clar que els possibles pactes sobre la mesa no condicionaran els de la investidura. A Esquerra recorden que han de ser processos necessàriament diferenciats, perquè res no fa preveure un acord per investir president abans de la constitució del nou Parlament i perquè la consulta a la militància per decidir el vot a la investidura no es convocarà fins passada l'elecció de la presidència de la cambra. Sigui com sigui, els moviments en les files independentistes han amoïnat els socialistes. El seu líder, Salvador Illa, ha replicat demanant respecte pel resultat de les urnes.
En el cas de la conformació de les institucions de Catalunya, respecte pel que van expressar els ciutadans de Catalunya a les urnes. I aquelles formacions polítiques que no tinguin aquest respecte, que vulguin bloquejar, que vulguin destorbar, que vulguin embolicar les coses, crec que s'equivoquen.
Des de Junts, ja en resposta a Illa, Jordi Turull li ha retret que utilitzi els mateixos arguments que Feijó va esgrimir per intentar impedir la investidura de Pedro Sánchez.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un minut i arribarem a 2:15 de la nit. L'exèrcit d'Israel ha pres el control d'una part de la frontera de Gaza amb Egipte i assegura que pot impedir el subministrament a Hamas a través de túnels des del país veí. Els soldats israelians també han arribat fins al centre de Rafah en un avanç que ha deixat una cinquantena de morts més, segons les autoritats palestines de la franja. Vicent Mifsud.
Malgrat les crítiques internacionals després de la massacre en un camp de desplaçats, Israel insisteix que la seva operació militar sobre Rafah és limitada limitada, una posició que avalen els Estats Units que no secundaran cap resolució per aturar-la al Consell de Seguretat de l'ONU com ha plantejat Algèria. Davant el temor que la guerra a Gaza s'allargui molts mesos, el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, diu que Israel ha de presentar el més aviat possible un pla per a després de l'ofensiva.
Sense un pla per l'endemà, no hi haurà endemà. I això és el que hem d'aconseguir el més aviat possible.
Mentrestant, la situació dels palestins desplaçats és desesperada com a conseqüència d'aquesta nova ofensiva a Rafah. La responsable de l'Estat espanyol de l'Agència de l'ONU per a Refugiats Palestins, Raquel Martí, ha explicat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio l'escenari actual a la zona.
La població està aterrorizada i siguen marchándose de Rafah. Aproximadamente 1 millón de persones han dejado ya la zona. No entran prácticamente camiones de ayuda humanitaria, no hay combustible.
I, Vicent, el govern espanyol i una delegació de països àrabs i musulmans pressionen perquè més estats europeus reconeguin també oficialment Palestina.
Sí, l'endemà, justament, del reconeixement d'Espanya, en una trobada a la Moncloa, Pedro Sánchez ha rebut l'agraïment d'aquests països pel seu gest d'ahir, inclòs el del primer ministre palestí, Mohamed Mustafa. Després, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, els ha demanat que facin tot el possible per normalitzar les relacions del món àrab amb Israel per facilitar l'objectiu de la pau a la regió. Demà està previst que Eslovènia se sumi al reconeixement.
Molt bé, doncs ara anem cap a Mèxic perquè abans de les eleccions europees n'hi haurà a Mèxic. En Finland, de fet, la recta final de la campanya es vota diumenge amb la perspectiva que la guanyadora sigui una dona, probablement la candidata del partit oficialista que tanca campanya aquesta matinada. I on veu notícia, cap allà que vola, el que habitualment és el nostre, la nostra persona a Washington. Avui la tenim a Mèxic, crec que hem de dir Ciutat de Mèxic i no Mèxic, Districte Federal. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
És, en efecte. Ciutat de Mèxic, oi?
Sí, sí, a partir d'ara, si veniu de visita aquí de turisme, no digueu que aneu a Mèxic DF o a Mèxico DF, perquè ha canviat l'estatus des del 2016. Aquesta ciutat es coneix ja com a Ciutat de México, o en català Ciutat de Mèxic. Això vol dir que ara és una ciutat que ja té drets polítics, que poden elegir els seus candidats directament, que poden accedir a fons que abans no podien, i per tant, re de DF, ara és Ciutat de Mèxic.
Molt bé, i aquí el que tenen ara aquí a la cantonada, diumenge mateix, l'elecció del que sembla que podem dir ja presidenta, que seria la primera, per cert.
Sí, serà la primera i serà una dona segur, perquè les dues principals candidates són dones i, a més, n'hi ha una que té tots els números, que és Claudia Sheinbaum. De fet, ara mateix em trobeu a 10 metres del Zócalo, que és la plaça principal d'aquesta ciutat. Hi ha la catedral, hi ha el Palau de Govern, i ara mateix s'està omplint de persones perquè d'aquí unes dues hores aquí s'hi viurà l'acte de final de campanya precisament de la candidata oficialista, de Claudia Sheinbaum. Té totes les enquestes a favor, és la ungida per l'actual president López Obrador, un president que és molt popular encara, té uns índexs d'aprovació altíssims per algú que ha estat 6 anys al govern. Aquí es viurà una marea humana. Els carrers adjacents al Zócalo són ja intransitables, hi ha pantalles gegants al voltant de tot el centre i la gent va arribant de tot arreu del país.
De Chiapas.
De Chiapas.
Venimos para el evento. Venimos en... Nos trae una tos y... De 12 horas.
Magdalena, de aquí no son hora.
¿Esto cuánto tiempo de viaje es?
Son 18 horas.
¿De Veracruz? Mínimo como 7 horas.
¿De Veracruz? Veracruz. Pues acá que Veracruz.
¿Cuánto tiempo de viaje, más o menos?
12 horas.
Sus privilegios.
Ara una senyora m'ha agafat el micròfon fins i tot aquí. No passa nada. Hi ha molta passió aquí. De fet, diuen que hi haurà més de 100.000 persones, això, vingudes de tot arreu del país, i és una demostració de força a 3 dies de les eleccions que Claudia Sheinbaum vol donar per demostrar que sí, que serà la nova presidenta, com dèiem, la primera dona presidenta de la història d'aquest país, un país que molts encara qualifiquen de masclista. Està preparat o no per tenir una dona presidenta? Ho veurem aviat. L'altra candidata que podria prendre de lloc a Sheinbaum, tot i que no sembla que sigui així, que és la que lidera una coalició de partits una mica estranya, perquè tots els partits que no s'havien pogut veure mai, el PRI, el PAN, el PDR, doncs van tots junts per intentar superar el partit Morena, que és el de López Obrador. En tot cas, diumenge eleccions, amb més violència que mai. Pràcticament l'última setmana cada dia hi ha hagut algun mort d'entre els candidats que es presenten a les eleccions locals i regionals, i per tant molta tensió però poca emoció, perquè sabem que Claudia Sheinbaum molt probablement serà presidenta de Mèxic a partir de ben aviat.
Sí, d'aquí una estona nosaltres connectarem amb el Bernabéu per veure com estava anant allà la bogeria amb Taylor Swift, però pel que ens expliques, potser la dona que està ressogant més gent avui aquesta nit, i això no ho sabíem, la tens aquí a Ciutat de Mèxic. Francesc Garriga, moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Els Mossos han detingut el presumpte responsable de la crema de restes vegetals que explicàvem ahir, que va causar l'incendi forestal al coll de l'Alba de Tortosa, al Baix Ebre. L'investiguen per un suposat delicte d'incendi per imprudència. Tarragona, Ricard Boigas.
Davant del risc de fugida, els Mossos l'han detingut aquest matí a l'estació de trens de l'Aldea, al Baix Ebre. És un home de 43 anys que treballava pel propietari d'una finca de la zona que s'està desarmant. Segons fonts de la investigació, quan va veure que es descontrolava una crema de branques d'olivera, va fugir del lloc amb una bicicleta. Els agents rurals apunten que, encara que tenia permís per fer la crema agrícola, no va prendre les mesures de prevenció requerides per a aquesta activitat. L'incendi del Coll de l'Alba ha cremat 88 hectàrees de bosc i finques ermes. El 60% de l'àrea afectada pertany a l'espai d'interès natural de les serres a Cardó i el Boix.
I a Platja d'Aro anem ara cap allà perquè vol acabar amb els comiats de solter que generin actes incívics amb multes des de 750 fins a 1.500 euros. Així ho recull la nova ordenança de civisme i convivència. Laia Claret, corresponsal al Baix Empordà.
Segons l'ordenança, no es poden portar complements que representin genitals o anar per l'espai públic només en roba interior. En dona més exemples l'alcalde Maurici Jiménez.
Prohibim els comiats de solter. Òbviament això, una ordenança no patim. Que hem de poder lluitar? El consum de l'alcohol a la via pública, l'ús d'elements sexualitzats, actituds que provoquin soroll, malestar...
També afecta festes que no siguin només comiats. En la nova ordenança també s'estreny la zona on es pot anar sense samarreta, entre d'altres. N'hi informaran els allotjaments amb díptics pels turistes. La norma s'ha de posar en marxa per Sant Joan, asseguren. A l'estiu al municipi hi haurà 12 policies locals més que seran interins.
Sempre és bo revisar l'esborrany de la declaració de la renda abans de confirmar-lo, però aquest any amb més motiu. Hisenda alerta en la campanya de possibles casos de suplantació d'identitat en jocs i apostes online. Rafael de Ribot, això és habitual?
Doncs no, de fet és excepcional, tal com explica David Bertrina del Col·legi de Gestors.
No havia vist mai en les dades d'Hisenda fer directament referència a una possible suplantació d'identitat.
Quan l'agència tributària té constància d'un contribuent que ha fet operacions d'aquest tipus, el full de dades fiscals hi afegeix una nota en què l'alerta que, si no ha estat ell, ho pot denunciar i facilita una adreça de correu electrònic. Segons David Bertrina, en aquesta estafa hi ha dues víctimes.
Ells tenen una visa clonada d'una tercera persona i tenen les dades del DNI d'una altra. Aleshores, es donen d'alta en aquestes plataformes amb el nom que tenen el DNI, fent-se passar per aquesta persona, però amb la visa d'un tercer. Van jugant i els fons els retiren en nom del pobre que li han agafat, que li han suplantat la identitat.
I aquest tercer pot sortir perjudicat per partida doble. D'una banda, perquè pot rebre una denúncia de la persona a qui han clonat la targeta, i de l'altra, perquè a ulls d'Hisenda consta que ha tingut uns beneficis que realment no ha tingut.
Atenció a aquest titular. Els antics egipcis haurien estat els primers d'intentar tractar el càncer. Una investigació en participació de la Universitat de Santiago de Compostela ha demostrat per primera vegada que en l'antic Egipte es feien cirurgies per intentar curar els tumors. Jordi Arbat.
Concretament, han estudiat dos cranis de fa més de 4.000 anys de dues persones amb càncer cerebral. El més interessant és el d'un home d'entre 30 i 35 anys, en el qual han trobat petites incisions al voltant del tumor que demostren que van actuar-hi amb cirurgia, com a tractament, o després de la mort per estudiar el tumor. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Edgard Camarós, un dels responsables de la investigació.
En un crani de fa més de 4.000 anys hem trobat que hi ha unes marques de tall, una sèrie d'incisions vinculades amb uns tumors cancerosos que ens parlen de que aquesta gent fa més de 4.000 anys va intentar d'alguna manera intervenir quirúrgicament sobre una cosa que avui en dia diem càncer. I això és una fita en la història de la medicina.
També han estudiat un segon crani d'una dona de més de 50 anys a la qual havien tractat amb èxit un trencament cranioencefàlic, però que després va tenir un tumor cerebral que la va matar. La recerca, publicada a la revista Frontiers, és important perquè confirmaria, per una banda, l'alt nivell de la medicina dels antics egipcis i, per l'altra, que el càncer seria el límit del que podien tractar.
Molt interessant. Moltes gràcies, Jordi. Fem ara una pausa i a la tornada passem per concerts dels grossos. Primavera Sound, que s'ha inaugurat avui, i Taylor Swift, que està actuant ara mateix a Madrid.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir, per ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
El 9 de juny és dia d'eleccions al Parlament Europeu. Per votar, identifica't amb el DNI, permís de conduir, passaport o targeta de residència. Introdueix la papereta al sobre de votació i lliura el tancat a la presidència de la mesa perquè ho comprovi. Diposita-la a l'urna. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya, interior.gov.es.
Les pupil·les es dilaten, la freqüència cardíaca augmenta i sents un impuls irrefrenable. Revoluciona't abans d'accelerar amb els nous A3 Sportback, Allstreet i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb EasyRenting en 36 quotes, assegurança i manteniment inclosos, entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi Punès, xarxa de concessionaris oficials Audi.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Elias.
Sabia que ella era la elegida.
El grup Estela Maris ha estat la gran sorpresa de la jornada inaugural del Primavera Sound. El grup creat per a la sèrie La Messias ha provocat furor entre el públic del festival, ho ha comprovat el Marc Ruiz, Barcelona.
La d'Estela Maris ha estat probablement l'actuació més kitsch de la història del Primavera Sound. El públic viatjava entre la festa, la perplexitat pel que passava dalt de l'escenari i el fervor musical. El grup el van crear els Javis, que també han pujat a l'escenari, per la sèrie La Messias, i canten cançons catòliques amb la intenció de salvar el món, amb una estètica que recorda molt les Flors Mariae. Ha passat de tot. Hem pogut escoltar una versió electrotrash del Virolai, hem vist diversos pilars aixecats per castellers, i a Carmen Machi, que ha ressuscitat després que la portessin fins l'escenari com si fos el pas d'una processó. Hidrogeners, responsables de les lletres i de la música, també han pujat a l'escenari per cantar un dels temes com si fossin uns Pet Shop Boys foscos. També hi ha pujat Albert Pla per cantar Les Flores de mi Jardín i una versió techno des d'una experiència religiosa. Tot una experiència kitsch per començar el Primavera Sound.
Anyone here happy to be
Madrid s'està celebrant un dels concerts més esperats de l'any, si no el que més, el de la nord-americana Taylor Swift, al Santiago Bernabéu. I tenim el Jordi Brascó. Jordi, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com estan això? Veig que tens ambient aquí darrere teu, eh?
Sí, sí, de fet, portem 2 hores i mitja de les 3 hores previstes de concert, però els assistents no sembla que els passi factura. És cert també que el ritme ha anat minvant a mesura que la Taylor Swift passava d'una era a una altra, és a dir, d'un àlbum a un altre, però és que l'inici ha estat apoteòsic, Manel, amb la cantant apareixent per sorpresa entre unes petxines gegants i corrent amunt i avall per un escenari que s'allarga de porteria a porteria del Bernabéu. Així saludava uns fans entregats. I és que la nord-americana ha admès que hauria d'haver vingut més vegades a Espanya. L'únic cop que ho va fer, de fet, va ser fa 13 anys i el fenomen, òbviament, estava molt lluny de ser el que és ara.
Molt bé, tu que hi ets aquí, ho estàs vivint, diries que està a l'alçada de totes les expectatives? És a dir, aquest fenomen Taylor Swift, ara que ho veus en directe, es justifica o què?
Bé, és veritat que els macroconcerts són cada vegada més habituals, veure aquests espectacles ja cada vegada ens sembla més normal, però el show que munta Taylor Swift és fins i tot un nivell més per sobre. I a més, en un Bernabéu renovat i tapat, tot i que encara pendent d'insonorització, la veritat és que l'espectacle de llums i pantalles llueix especialment i, a més, el públic participa d'una autèntica festa de disfresses. Això es deien a fora.
Normalmente intentas llevar un disco o una canción, algo que te represente y que te encante. Yo, en teoría, iba de Reputation, pero al final se me ha quedado un estilo más de Fearless, que son los discos de Taylor Swift.
Yo voy vestida del videoclip de Karma, de una escena que es como Dorothy la de Mago de Oz, porque quería ser original.
Bé, com sentiu aquí, la festa continua i s'allargarà fins ben entrades les 11 de la nit.
Molt bé, doncs nosaltres també fins a les 11 de la nit aquí, però amb altres temes a partir d'ara. Moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta crònica.
Que vagi bé, Manel.
Una abraçada. En els marges serà el lema de la temporada 2024-2025 del Teatre Nacional de Catalunya. Aixecarà el taló amb un musical de gran format i en català. Una de les grans apostes de cara a repetir la xifra d'ocupació d'aquest any, que està per sobre del 80% de mitjana. Pels escenaris podrem veure, entre d'altres, Oriol Pla, Clara Segura, Angèlica Lidl o escoltar textos de Guimarà, Tolstoi o Belbel. Marta Vives.
39 propostes conformen aquesta nova temporada que enguany reflexionen sobre el concepte dels marges, com ha explicat Carme Portacelli.
Parlarem de persones que han hagut de posar-se al marge per poder desenvolupar-se i també d'aquelles persones a les quals la societat les posa als marges, senzillament perquè venen d'una altra cultura, o perquè són velles, o perquè són pobres, o ja sabem.
La nova temporada s'inaugurarà el 26 de setembre amb aquest musical de risc però necessari, com ha dit la directora, però abans el taller de pintura Sergi Balbel i estrenarà el seu Hamlet 2.0 com a avançada d'una temporada que enguany es pinta de color safrà. Un dels altres noms propis serà l'Anna Karenina de Tolstoi, adaptada per Anna Maria Ricart i dirigida per la mateixa Carme Portacelli.
Posar el seu amor davant i no enganyar ningú. Ella és una lluitadora, és una supervivent.
Protagonitzada per Ariana Gil, farà gira internacional. L'any 2025 s'obrirà amb L'aranya d'Àngel Guimerà, amb direcció i dramatúrgia d'un habitual del TNC, en Jordi Prat i Coll. I a més, en les coproduccions, destaca el Gola de Pau Mates i Oriol Pla, que es fa amb el Temporada Alta.
Precisament la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha celebrat la decisió del TNC d'obrir temporada amb un musical en català. La línia de finançament especial per a aquest tipus de produccions provocarà que a la tardor-hivern coincideixin 4 grans musicals en català. A banda d'Ànima, hi haurà el nou Maricel, de Degoll de Gom, el Dia de la Marmota, de la companyia d'Àngel Llàcer i Manu Guix, i un altre muntatge del qual encara no es tenen els detalls.
És molt important i significatiu que el Teatre Nacional de Catalunya comenci la seva temporada amb el musical Ànima a la Sala Gran. Com a institucions públiques, la nostra tasca també és arriscar, i amb aquest risc crear nous hàbits, trencar estereotips i meravellar el públic creant musicals memorables en llengua catalana.
La Patum de Berga ha arrencat amb força, amb altes temperatures i amb totes les mirades posades sobre els gegants. Molta expectació per veure'ls ballar amb els vestits nous. Feia 15 anys que no se'ls canviaven. Berga, Nati Adell.
Bona nit, un canvi de vestuari que no ha deixat indiferent ningú.
Hi ha hagut molta expectació, molta intriga, i en el primer moment ens van sobtar molt el gran canvi que han tingut, molt radical. I avui que els hem vist per tercer cop, estem totalment enamorats.
Algun canvi de molt de colors, començar a veure uns gegants molt diferents.
El primer cop que els vam veure va ser molt impactant perquè, no sé, no estàvem acostumades a veure'ls. Però cada cop que els veiem ens agraden més.
El Xavi, que és geganter, ho veu així.
Hi haurà gent que no els agradarà, però la majoria, per el que hem pogut parlar amb les persones, tothom està content amb els vestits. Són uns vestits molt macos, únics. El canvi és radical, però la Patum sempre ha evolucionat amb els anys.
Aquesta nit, primeres comparses de foc i demà dia grols de Patum, que és quan s'espera més afluència de gent.
Arran de l'anomenat fàrmac antiobesitat, avui en David Guzmán ens porta fins al poble danès de Kalundborg.
A Kalundborg, un poble de Dinamarca de 17.000 habitants, no paren d'obrir noves escoles, els negocis van cada dia millor, es construeix més habitatge i baixen els impostos municipals. Kalundborg, amb tants habitants com Cardedeu, és des de fa temps el miracle econòmic del continent perquè acull la seu de Novo Nordisk, que ara mateix és l'empresa més valuosa d'Europa. La raó és coneguda. Novo Nordisk és la farmacèutica que fabrica Ozempic, el medicament que regula els nivells de sucre i que s'ha revelat extremament eficaç per perdre pes. El cas és que l'Ozempic va néixer com a fàrmac per combatre la diabetis, però la demanda mundial d'aquesta semaglutida és tan descomunal que Kalundborg no dona l'abast. La producció és tan alta i el rendiment tan colossal que Novo Nordisk i el seu medicament estrella han disparat el PIB de Dinamarca i ja acumulen més guanys que marques com Moë i Louis Vuitton juntes. El primer dubte és com garantir que el fàrmac arriba als pacients diabètics i no l'acaparen les persones que només volen perdre pes. I el segon, com passa sovint, és com evitar el mercat negre d'un producte que ja es percep com la solució definitiva a l'obesitat. Una solució caríssima que frega els 900 euros al mes i que, òbviament, només es poden permetre les celebritats. Les fotos d'aprimament express que han penjat figures com Elon Musk i Oprah Winfrey són d'una temeritat perillosa. Fa anys que els lípids cotitzen a la baixa, però si alguna cosa no necessitàvem, era un nou esclavatge estètic per a rics. Hem passat de la promesa a joventut eterna, també anomenada Botox, al miracle d'estar prims amb unes quantes injeccions.
Catalunya Nit, Catalunya Ràdio. Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Di? Bon dia, li truquem del seu banc. Necessitaríem les seves dades per...
A mi ja no m'enreda ningú.
N'estàs segur?
Cibersegur.
Ja puc tornar a fer continguts per tots vosaltres.
Estàs segura que no et tornaran a robar el perfil?
Cibersegura.
Ara ja puc comprar online sense problemes.
Segur que no et tornaran a estafar?
N'estic cibersegura.
Entra a ciberseguretat.gencat.cat i descobriràs com gaudir amb tranquil·litat del món digital i navegar en plena ciberseguretat. Generalitat de Catalunya.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I ja tornem a tenir aquí la Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Amb quina paraula ens arribes avui?
Mira, aquests dies, que és notícia al Tribunal Internacional de Justícia, volem obrir la carpeta Tribunals.
Endavant, obrim-la.
Obrim-la. D'entrada hem de dir que no és fàcil, perquè n'hi ha que tenen noms molt semblants, però primer de tot aclarim un concepte que crea confusió per culpa d'un fals amic. El que en anglès és court, en català no ho traduïm com a cort, sinó com a tribunal. Per tant, no fem Cort Penal Internacional, sinó Tribunal Penal Internacional, el TPI, que és el que té competències per jutjar persones acusades de crims contra la humanitat, crims de guerra i genocidi, entre d'altres. Què passa? No s'ha de confondre amb el Tribunal Internacional de Justícia, que depèn de les Nacions Unides, i que aquest sí que resol disputes entre estats, entre persones. Això dels falsos amics també ens passa amb crime, que no ho traduïm com a crim, sinó com a delicte, o amb legal, que en català traduïm com a jurídic i no pas com a legal, o magistrate, que als Estats Units no és magistrat, sinó que és un jutge de pau. N'hi ha moltes, d'aquestes.
Sí, déu-n'hi-do, és ben interessant i és veritat que hi ha confusions molt habitual amb tot aquest argot jurídic, podríem dir.
Exacte.
Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Aquesta me la sé bé, Es diu Ella s'ho pensa, però en realitat l'ha escollit la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui com fas la tria, a veure?
Exacte, avui m'he permès una miqueta marxar una mica
sí.
Doncs, de la meteorologia del tot, però una mica també lligat. Ella s'ho pensa, tot i que lligant-ho amb el temps, doncs que aquesta Patum i aquests dies doncs s'ho anirà pensant. I això què vol dir? Doncs que tornen els ruixats. Per tant, tindrem moviment. Demà tornen els ruixats de la tarda, sobretot cap a les comarques del nord i nord-est, i baixa la temperatura. Avui hem tingut un dia molt càlid, però en canvi, de cara als propers dies, doncs aquest front que ens arriba demà, que és el que ens portarà aquests primers ruixats, també canviarà doncs una mica l'aire i, per tant, les temperatures baixaran una mica. No és que vingui fred, però sí que no tindrem aquests valors tan alts.
Molt bé, doncs avui podem explicar-ho, això. Els dos som de Berga, les casualitats de la vida ens han portat fins aquí. Comença la Patum. Tu segurament, Gemma, vas cap allà ara, eh?
Sí, jo vaig cap allà.
Directament.
Tot just acabi, cap allà.
Molt bé. Doncs que tinguis molt bona Patum.
Sí.
Jo el cap de setmana.
I
el
tant,
cap de setmana
hi ha molts
ja
dies per disfrutar la Patum.
Clar que sí. Que ho passis molt bé. Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Sona Washing Machine Heart de Mitski, una de les cantants del moment i que també serà el Primavera Sound aquest dissabte. Nosaltres divendres farem des d'allà el Catalunya Nit. Explicarem igualment el que passi al món, però ho farem, ja ho veureu, des d'una altra perspectiva. Avui és avui, i qui tancarà avui el Catalunya Nit? Doncs una persona que en representa moltes d'altres, milers, de fet, totes aquelles que els seus pobles i ciutats viuen tot l'any esperant que arribi un moment. I per fi, el moment arriba.
Hola, sóc el Pau Duixans, vic a Berga, i res, que avui és un dia molt especial per mi perquè ha començat la Patum i m'ha tocat portar la Liga de la Patum Infantil. Ja portem uns quants dies assajant i tinc bastantes ganes de sortir a la plaça a ballar. Bona nit.